Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 7, gairebé 8 minuts de la tarda d'aquest dimarts 15 d'abril del 2008. A mesura que ha anat canviant la manera de fer la guerra, ha canviat també la manera de representar-la, perquè la representació forma part també de com es lluita. Encara que aquesta reflexió, ara ho veurem, parla de la guerra, de la cruel guerra, aquella que brama, potser la podríem fer servir també per altres conflictes. Per exemple, ara mateix, en la guerra de l'aigua, que és la que tenim damunt la taula, i on també hem pogut veure com les diferents maneres de representar com s'aborda aquesta emergència han anat canviant amb el pas dels dies. Hi ha hagut una guerra informativa, amb dosificació quan ha convingut. Hi ha hagut un ús de certes mesures de força també amb la informació per desbloquejar solucions. Del Segre a l'Ebre, amb la certesa que l'ús d'aquests sobrants del mini transvasament de Tarragona és temporal, encara que la infraestructura necessària, la canonada, ja es deixarà muntada. A les 5 de la tarda, la ministra Elena Espinosa i el conseller Francesc Baltasar faran la presentació de la solució pactada amb el govern central i la Generalitat, després que ara, tot just acabem de veure Artur Mas encara fent roda de premsa al Palau de la Generalitat, Montilla i Mas, el president Montilla i Artur Mas, hagin fet una nova cimera per intentar sumar forces, tot i que Artur Mas segueix pensant en una altra guerra, la del Roine. A l'oracle d'avui, d'aquest dimarts 15 d'abril, ens acompanya el professor Antoni Monegal. Com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Ell ha editat en Paidós, Política i Poètica de les Imágenes de Guerra. Antoni Monegal és professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat Pompeu Fabra. Autor, entre altres, els llibres Luis Buñuel de la Literatura al Cine, Una Poética del Objeto, i també En los Límites de la Diferencia, Poesía e Imagen en las Vanguardias Hispánicas. El 2004 va ser autor del catàleg de l'exposició En Guerra, que es va fer al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i de la qual en va ser també comissari al costat de José María Ridao i de Francesc Torres. També ha dirigit a l'UPF un projecte d'investigació sobre el discurs de la guerra, la literatura i les arts visuals. L'any passat va compilar en un llibre d'una sèrie d'11 assajos amb reflexions sobre la concepció de la guerra a través dels productes culturals, aquest llibre que publica Paidós, i es titula Política i Poètica de les Imágenes de Guerra. Professor, té vostè com una mena de fascinació per la guerra en general, no?, i per la visió que d'aquesta en fan les arts visuals i els productes culturals. Per què? De petit jugava amb soldats de plom o...?
No crec que sigui una inclinació personal, diguéssim, és més aviat un problema intel·lectual. És inevitable que quan un comença a fer recerca sobre aquests temes es torna a trobar amb aquests records, no, d'infantesa, que vol dir que en algun moment de la nostra cultura de petits, si no se'ns ha acostumat a pensar en la possibilitat de la guerra com un fenomen existent, les guerres no passarien. Jo no afirmaré que perquè els nens juguin amb soldadets passen les guerres, però que tot arreu de la cultura la possibilitat és present. I això és una mica el que el llibre discuteix, que hi ha una qüestió que és immediata i una qüestió que és a llarg termini, que és el substrat cultural de la possibilitat de la guerra.
Basem en certa manera, doncs, aquesta pregunta que vostè fa al llibre, la nostra concepció de la guerra la basem també això, en un simple joc, en un quadre, en una fotografia, en la informació que rebem. Les nostres posicions ètiques i polítiques sobre conflictes bèl·lics venen marcades també per aquesta representació?
Jo crec que hi ha una diferència molt gran entre la gent que ha tingut una experiència directa del que és una guerra i la gent que no. La majoria dels que no hem tingut una experiència directa de la guerra tenim experiències mediatitzades del que és una guerra. Traiem un coneixement sobre què és una guerra que ens fa decidir si estem a favor o estem en contra amb el consum d'històries i de productes culturals diversos. Tant en el cinema, en el còmic, en les novel·les, i a mi el que m'interessa, diguéssim, el tema de la meva recerca, jo no sóc historiador ni politicòleg, per tant, no parlo de per què passen les guerres, jo parlo de com circulen les visions i les imatges i quina influència tenen amb la formació, diguem, d'ideologia en diferents cultures. És cert que hi ha societats on els ciutadans són més proclius a donar suport a una acció bèl·lica i altres societats on no, com el cas de la nostra, per sort. Els alemanys, per exemple, també són en aquest moment molt antibel·licistes. L'experiència de les societats, la memòria de les guerres passades, el substrat que va deixant aquesta memòria en formes diverses, com els monuments o els relats, contribueix a que hi hagi una visió més èpica, més glorificant de la guerra, o al contrari, que hi hagi una visió més antibel·licista. Jo crec que això ho podem anar veient analitzant quins són els productes que consumim.
Mm-hmm. Deixi'm que saludi a la resta de contertulians d'aquest oracle d'aquest dimarts 15 d'abril. Comencem parlant de guerra i evidentment haurem de parlar de la guerra, de l'aigua i d'altres qüestions d'actualitat, però...
I de la
ministra de la guerra. Manel Cuyàs, adjunt a la direcció del diari El Punt. Com estàs, Manel?
Molt bé, i vosaltres?
Contents de sentir-te. No sé si et sentim prou bé o no sé què et passa.
Què em passa?
Ara.
Molt bé. He dit que estava molt bé i he parlat de la Chacón.
Jugaves a soldadets de plom, també?
Mai.
La ministra hi jugava?
Jo no hi jugava amb soldadets de plom, perquè em sembla que els soldadets de plom en aquella època ja havien passat de moda, perdona.
De plàstic, ja.
De plàstic, però de plàstic tampoc. Tampoc vaig llegir Hazañas Bèl·liques, però no, tampoc perquè...
Ni els japonesos dient la frase banzai, que no sé ben bé què vol dir, però...
No m'agradava gaire. En canvi, pel·lícules de guerra sí que n'he vist i no ha passat res.
I últimament n'has vist, també?
De pel·lícules de guerra, les que es fan. Quines s'han fet últimament?
De la guerra d'Iraq ja se n'han començat a fer.
Sí. No?
Eren unes quantes que totes han sigut un fracàs
crítiques,
comercial.
Sí.
Un fracàs comercial molt notable. Una de les coses més interessants és que en aquest moment, sobretot entre el públic americà, no hi ha cap interès en escoltar històries sobre la guerra d'Iran.
Una justament on passa una cosa que expliqueu en el llibre, que és que gairebé el material que serveix per... aquell, ja em vindrà el títol, però... I segur que en Matías Vallès, des de Mallorca. Matías, com estàs?
Què tal? Bon dia.
M'ajudaràs a recordar el nom d'aquesta pel·lícula, d'aquell pare que busca el seu fill...
En el Valle de la.
En el Valle de la.
Tommy Lee Jones, fantàstic. Una gran pel·lícula. Fixa't que hauria estat nominada per una de les millors pel·lícules de l'any i no ha estat ni nominada. Això és el rebuig que hi ha als Estats Units de tot el que faci referència a Iraq.
Però el material de recerca per trobar el fill és justament les imatges del telèfon mòbil, no?
Sí. I amb això s'apareix a una altra gran pel·lícula que ha passat desapercebuda, que és el Redact de Brian De Palma, que també utilitza molt de material de vídeo i tot això, de videocàmeres, i és també fantàstica sobre l'Iraq.
Però que això és el que ens ajuda a creure'ns les històries ara mateix, no?
Sí. Bueno, a creure'ns o no, o a sospitar, precisament perquè en casos com el de Brian De Palma Redacted, el que hi ha és una combinació entre simulació de material autèntic, és a dir, simulació de l'aparença del material dels vídeos i de les notícies.
Xavier Roig, bona tarda, com estem?
Bona tarda.
Com va això? En quina guerra estàs tu ara mateix?
En cap. Totes, en cap, no? Aquestes.
Josep Maria Àries, a Tarragona. Què tal?
Hola, què tal?
Com va això?
Fent la digestió.
Molt bé. Doncs acabem de posar fil a l'agulla al voltant d'això. Per cert, que ara a Tarragona, Josep Maria, s'inaugura el Saló Fotogràfic Scan, que em sembla que es vol convertir també en un punt de referència de la fotografia a Catalunya, que vol ser permanent, i on hi ha també algunes imatges d'aquestes. Em sembla que avui, fins i tot, al diari El País, hi ha una fotografia d'uns guardaespatlles nicaragüencs que es poden visitar aquí, com d'una sèrie de galeria fotogràfica, que no sé si forma part també d'aquesta mena de violència que parlem de guerra, però també en temps de pau s'està construint la guerra, no?
N'hi ha d'altres de guerres, no? El llenguatge, l'esport, la confrontació com a l'eix del consum de productes culturals. És a dir que potser no trobarem pel·lícules de guerra convencional d'Hazañas Bèl·liques a la cartellera, però de guerres de sexe o d'esport o de violència amb altres orientacions n'està farcit, no?
Però també de bèl·liques, no, Matías?
Sí, no, és que avui, amb això de l'esport, avui m'he mirat unes fotos d'en Rafael Nadal i la fotografia de guerra s'ha traslladat a l'esport, està claríssim. La pel·lícula Braveheart s'inspira als esports de contacte, no? Al rugby o al futbol, segons quins xocs i tot això.
No ho barregem tot.
Jo soc partidari de no barrejar-ho tot. Jo penso que quan hi ha una època llarga de pau, com és ara, doncs ens tornem tots una mica...
Aquí
a Europa. A Europa hi ha hagut... Ja, home, això és l'èxit de la Unió Europea, no? Que tothom diu, no?, que s'ha aconseguit un llarg període de pau. Llavors tots ens agafen manies i llavors, com que es veu que amb això no hi estem acostumats, llavors busquem guerres per tot, no? La paraula guerra la utilitzem per tot. Llavors, l'esport, hi ha continguts de guerra, no? És com una...
Una sublimació.
Sí, una sublimació, no? Llavors veiem guerra per tot, la guerra dels sexes, la guerra de
l'aigua.
De l'aigua, i tot hi apliquem el concepte guerra, no? Escolteu, la guerra és una cosa molt seriosa i molt dramàtica i molt terrible, i la paraula guerra és una paraula que s'ha d'utilitzar amb prudència. O sigui, l'esport, bueno, esclar, l'esport és la sublimació de la guerra, d'acord, és la, dos
cops
que es brallen i que competeixen amb unes regles. Abans la guerra també tenia de regles, eh? I fins al Guernic i tot això encara tenia una sèrie de regles, no? Però jo penso que traduir-ho tot en guerra i donar-li aquest dramatisme és fer una frivolització del que és la guerra de debò.
Sí, bueno, és que de fet jo crec que quan parlem de la guerra de l'aigua, aquesta d'ara, a mi no em preocupa gaire. Ah. A mi el que em preocupa és que si el canvi climàtic continua produint una situació creixent de sequeres al món, ah, els conflictes que es poden generar en molts països que no tenen els recursos per dir ara la portem d'aquí, ara la portem d'allà, ara fabriquem això, sinó que s'ha de no barallar. Les primeres constatacions que hi han a pintures rupestres prehistòriques de guerra entre éssers humans és de baralla per recursos. Uh-huh. Territorial i per recursos.
Però és que avui encara la guerra del petroli, està clar que Afganistan i Iraq són guerres de matèria prima, no? Sí, està clar.
Dius que no,
això que està clar, no m'atreveixo a dir que estigui.
Home,
tampoc dic que no.
Força guerra del petroli, però no.
No ho sé. Bon, no crec que tinguem tota la informació, la gent que anem a peu.
És preocupant la reacció que hi ha hagut al voltant d'aquest conflicte, dieu-n'hi guerra de l'aigua, perquè fa anys que s'arrossega.
Després en parlarem amb més profunditat.
Sí, d'acord.
No, dic sí, perquè si no...
Tanquem parèntesis.
Si no gastem bales...
No parlem de l'aigua.
Jo, per definir, jo diria que vivim una societat una mica... molt hipocondríaca, no? Sí, Europa. Com que tenim aquests anys de pau, doncs ens inventem malalties, no? I que em sembla que em fa mal aquí, i a tot hi veiem uns conflictes terribles, quan ja dic, jo no frivolitzaria mai la
Xavier.
Sí, jo, quan ha dit hipo, m'ha agradat dir hipocondríac, és veritat, hipocondríac i hipòcrita.
Hipòcrita,
sí. Tots són pesades. Sí, són toquents amb hipo. No, a veure, el mot guerra es banalitza, estic d'acord amb tu, però a més es banalitza el concepte de la guerra. Sí, ha passat a pensar que la guerra no és necessària. A mi no m'agrada la guerra, no? Però avui tenia que parlar els preus a Hitler, per exemple, no? Vull dir, moment, no sé, vull dir, és un concepte que és complicat, perquè anar a la guerra és un tema complicat i decidir-ho encara més, però tampoc hi ha que analitzar-ho i dir, escolta, totes les guerres tu no són necessàries.
Però el que sí que és curiós, i això em sembla que també és una de les tesis del llibre, que és que ara mateix que som en una era, ens parlàvem de fotografia, de sobresaturació d'imatges, tenim moltes imatges, gairebé, això no sé si provoca un efecte de contaminació i ens fa gairebé insensibles davant del drama de la guerra.
Sí. Aquest és un dels problemes que hi ha ara. Estem marejats, mai a la història el ciutadà ha consumit tantes imatges, mai. L'avalanxa d'imatges que tenim no es correspon amb una capacitat nostra per processar-les. I aleshores un dels mecanismes de defensa és ja no mirar. I és clar, quan diguem aquí hi ha pau, però hi ha molts llocs que no. Aleshores, jo crec que sempre estem convivint en situacions de guerra, tant perquè passa al voltant nostre com perquè passa, aquesta societat, per exemple, està marcada per aquest record i per la memòria de les nostres guerres anteriors. Per tant, aquesta guerra està present en temps de pau d'una altra manera.
És que si eliminassin la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, ens quedarien sense novel·les, sense pel·lícules, sense cines,
I sense identitats. És a dir, el concepte de la identitat europea és una resposta, precisament.
Però, en canvi, ara duim 60 anys sense una guerra a Europa. I el que dèiem el baby boom, la generació del baby boom, dels que van néixer del 45 al 60, per dir-ho així brutalment, han passat tota la seva vida per divertir-se. Tota la seva vida ha estat una diversió, sense cap conflicte d'un caire superior.
Fins... A Espanya.
Europa.
Els britànics, Iugoslàvia, no? Els britànics han lluitat en guerres pròpies durant aquest període. Certament els americans no han parat d'anar a totes les guerres que han pogut. Per tant, diguéssim, el nostre país és excepcional.
Sí, però aquí volia donar una situació més estranya, perquè, per exemple, tant l'exèrcit nord-americà com ara l'espanyol, ens comencem a donar compte que un gran percentatge dels soldats no són ja ni espanyols ni nord-americans, són el que dèiem immigrants. Llavors anem cap a un exèrcit de mercenaris, i la gent del país no hi va.
La història està farcida.
Perdona, els carros i els avions.
Perdona, a la que tothom va lluitar perquè el servei militar no fos obligatori, estàvem abocats a això, eh?
Sí.
O sigui, allò que es va donar com
la
un
gran... La professionalització.
Potser sí, eh? Que potser sí, potser hi ha gent que ho troba molt bé de que el servei militar no sigui obligatori, però ja es veia que acabaríem pagant un exèrcit, i que aquest exèrcit no el subministraríem nosaltres ni els nostres fills, sinó que el subministrarien els immigrants.
Però, per exemple, el Michael Moriah va demostrar al Fahrenheit que cap congressista americà tenia un fill a l'Iraq. No hi havia cap ni un. Mm-hmm. I tampoc, també el New York Times va fer una investigació a la redacció i cap membre de la redacció del New York Times tenia un familiar ni a la guerra d'Iraq.
I en Michael Moore el tenia?
Michael Moore tampoc. Bueno, és que el negoci de ser americà i ser antiamericà dona molt bé.
Bueno, però hem tingut en aquest moment una situació nova, que és que hem trencat una tradició que comença amb la Revolució Francesa, que és d'entendre la responsabilitat ciutadana que inclogui defensar el país, etc., el servei militar. Això s'ha trencat per anar cap als exèrcits professionals. Això canvia la manera de fer la guerra i la llibertat que tenen els governs per enviar soldats a la guerra. O sigui, la ignorància dels americans i la manca d'interès per aquestes pel·lícules i tot això té de veure precisament en que només un grup molt reduït de la població la lluita a la guerra, la resta no la pateixen. Quin és el preu per canviar això? Fer que tothom hagi de servir en un servei militar obligatori, la societat no està disposada.
Però vols dir que és per això, o és perquè fan un paper galdós i de fet la situació és de no guanyar la guerra?
No, la paguen. No,
la Segona Guerra Mundial afecta l'economia i la societat en general de tot un país. Ara es pot anar a la guerra amb un impacte molt limitat en el funcionament de la societat en general. I això afavoreix el que els governs puguin portar gent a la guerra sense que la gent entengui que hi ha un cost econòmic i personal. No?
Sí, a més a més, com diu aquell de la gorra que citaves tu, els periodistes no tenen fills a la guerra, doncs evidentment, no, clar, els diaris doncs no es faran ressò del drama que és la guerra. Sí, i aquesta és la cosa, o sigui, jo és que jo com que estic en contra de la supressió del servei militar obligatori, almenys no, a veure, tal com era abans, tampoc, però que s'havia d'haver fet una solució intermitja o una cosa així, era evident, perquè si no, mira, ara estem pagant les conseqüències.
Digues, Matías.
No, mos hauríem de demanar si el futur fill d'Anna Carme Chacón s'afiliarà a l'exèrcit, no?, estirà les forces armades amb aquest aprenentatge que ha tingut.
Sí, és una situació nova.
Havia una cosa molt curiosa sobre la guerra actual, que se diu que és que mai ha hagut una guerra entre dos països que tinguin McDonald's al seu país, o sigui, que tinguin McDonald's instal·lat al seu país. Això és una curiositat d'aquests 60 anys.
Però de McDonald's hi ha tot arreu ara mateix.
Sí, però no hi havia, per exemple, ni Afganistan ni Iraq, i a l'hora quan es posin arribarà la pau.
Sí, has de donar una franquícia si no vols que t'ataquin. Dèiem abans que hi ha fotografia a Tarragona. No sé si el primer fotògraf dins la història de l'art és, parlant de guerra, Goya.
Bueno, és que...
O és algú que retrata la...
Una de les coses que jo crec que nosaltres intentem presentar en aquest llibre, que insisteixo, és un llibre col·lectiu que inclou el punt de vista de fotògrafs, artistes, investigadors, una de les coses és que, precisament perquè hi ha aquesta avalanxa d'imatges, un dels pocs espais de llibertat en què la imatge surt d'aquest ús immediat dels mitjans, que veiem una fotografia un dia, el dia següent ja no significa res, no? Hi ha aquesta... és precisament l'apropiació que es fa des del món de l'art per resituar la imatge i llegir-la d'una altra manera, més a llarg termini. I jo crec que la lliçó de Goya és molt important, perquè s'associa immediatament a Goya a un corresponsal de guerra. Jo no tinc dades absolutes per afirmar-ho, però sospito que no tot el que Goya dibuixa els desastres de la guerra, aquells gravats... ho pot haver vist,
que per cert, ara,
ell en persona.
A partir d'avui hi ha una exposició a Madrid, que al Museu del Prado, Goya en temps de guerra, gairebé 200 obres de l'artista, des de retrats de la cort fins a petites litografies, els afusellaments del 3 de maig, la càrrega dels mamelucs, sí. En fi.
Si ell va veure tot això, devia ser la persona que va veure més coses en llocs diferents, no?, al llarg de tota aquesta guerra. S'ha d'entendre que el que hi ha darrere de Goya és un missatge. És l'artista expressant una lliçó, la seva visió sobre la guerra. I per tant, és per això que jo crec que és interessant veure que no és només la fotografia i l'ús immediat de la fotografia, és la fotografia a llarg termini i és també altres espais artístics com la pintura, l'art conceptual, o altres formes de testimoni. Una imatge de guerra és un monument,